Va, que segur que han dit algunes barbaritats durant el programa d'avui i aquí venen l'Albert Macià i la Maronyate per corregir-nos.
Hola, bon dia, Albert.
La Maronyate és la persona que llegeix una notícia nostra i ens envia un correu amb totes les coses que estan malament. Això ha passat.
Ha passat. Sí, sí,
veritat,
i ho vas agrair i tot.
I nosaltres t'ho agraïm.
Veus?
T'ho agraïm perquè la propera vegada ens ho apuntem per no equivocar-nos més.
Així n'hem d'aprendre tots.
Exacte. Què tal, com esteu?
Bé, gràcies.
Bon dia, bé, eh?
Heu sobreviscut
al vendaval.
Glòria,
sí. I hem sobreviscut, tot i que vèiem volar moltes coses i tantes coses que hem vist volant, hem pensat, parlem avui del dia del punt volat, que és avui.
Oh, magnífic.
T'ha agradat aquest acudit?
Gràcies. És digne de l'Albert, també t'ho dic, eh?
Què m'estàs dient? Què m'estàs volent dir?
No, que és que si jo vaig molt en aquesta línia,
que està una mica volat, l'Albert.
Exacte, també.
Bé, doncs sí, és curiós, no? Però mira, a mi és que m'agrada moltíssim. Avui és el dia del punt volat. Avui, 24 de gener, ja fa 2 o 3 anys que es va decidir, doncs, que com que era el dia que el 1913 per Puig... Quan torno a començar?
Sí, millor, perquè la veritat és que...
Respiro. Tal dia com avui, el 1913, es van aprovar les normes ortogràfiques del català proposades per Pompeu Fabra.
Sí.
Que incluïen el punt volat de la L geminada.
Perfecte. Veig que estàs anant més a poc a poc com per a veure
si... Sí. Llavors, bé, jo sempre insisteixo que el punt volat és volat, no és una altra cosa. És a dir, la L geminada no l'escriviu mai, sisplau, amb un guionet entre les dues L's, ni amb un punt baix, ni res que s'assembli. Un punt volat, i tenim una manera molt fàcil, teclat, de fer un punt volat, que és amb la combinació de majúscules 3. No n'hi ha més.
Estava mirant el teclat.
Sí,
crec que sí.
Ja t'he dit que te'l miraves.
I el mòbil, si tens el teclat en català, et surt la L amb el punt i després has de posar una altra L.
O no, o en el senyal del punt també pots combinar i et surt el punt volat també. Sí.
No hi ha excusa, eh?
No hi ha excusa per no fer servir el punt volat. Sisplau, feu-lo. Us animo que el feu. I de fet, si entreu avui a les xarxes socials, com ara el Facebook del Servei Local de Català, veureu que ja...
Avui a la Mar se li ha oblidat parlar. És un tema que...
És que vinc d'una reunió de 2 hores.
Clar,
que
heu
de donar molta informació en poc temps.
Ja ho entenc.
Bé, doncs, res, no, tranquils, no em patiu per mi. A les xarxes socials, us comentava, hi ha l'opció de participar en diferents activitats del tipus, doncs, proposar les paraules que més us agradin amb la geminada, fer, doncs, un petit poema amb les geminades. Recordeu que teniu un premi 2019 de relats d'una escriptora montcadenca que es diu Laura Balcell, doncs que bé, és com l'idili de la geminada o alguna cosa així, que és molt interessant, és un relat curt.
És un microrelat, sí.
És molt interessant.
I és simpàtic.
Sí.
Jo crec que... No, l'Albert l'ha aixecat la cella, com ho hem dit. No, de veritat. Jo l'he llegit i m'ha arrencat una mica un somriure.
Sí.
I reconec que no és fàcil. Un divendres al matí potser és més fàcil, però me'l vaig llegir el migdia, amb la qual cosa tenia més mèrit.
Dóna molt de sí el tema del punt volat, però vaja, no tant. I clar, estàvem preparant el programa i dèiem, va, comencem amb el tema del punt volat, però què més en podem dir? Vull dir, ara comencem a dir paraules amb la geminada, potser es farà una mica pesadot, no? I de fet, ja en vam parlar l'any passat, o sigui que canviem de tema, no?
No sé si ho recordes tu que n'havíem parlat de...
Em sona, sí. Del Dia Internacional, sí. Del
sí,
punt volat, sí.
Sí, és que és avui. Sí. És, quan hem dit el dia, és avui.
Llavors, queda dit, eh?
Queda dit.
Us animem a...
Celebreu. Poseu molts punts volats. Molts punts volats avui.
Voleu, feu volar colons,
exacte, feu
punts i tot.
I tot anirà bé.
I llavors, què? Canviem de tema, no, Albert?
Sí, i mentre anàvem pensant, com que això el punt volat no ho podem estirar gaire més, vam pensar, dius, va, ara, mes d'hivern, aquí la tempesta Glòria no ha acabat, afortunadament, quan dic aquí vull dir a Sant Cugat, no ha acabat de fer gaires estralls, afortunadament, torno a dir.
Sort que no tenim rius.
Sort que no tenim rius, però tenim rieres, però no ha acabat de, no? Em sembla que no.
No, les rieres són poca cosa.
Són poca cosa. Llavors vam pensar, doncs mira, és un bon moment per parlar dels esports d'hivern. I vam pensar, vocabulari d'esports d'hivern. I dius, va, vinga, som-hi, posem-nos-hi. I hem trobat paraules que jo penso que la gent les coneix, però potser té dubtes a l'hora d'escriure-les. Per exemple, aquesta del Muixer, és a dir, M-U amb accent I-X-E-R, que és aquest, no?, quan fan això de les... no sé si encara fa la
Pirena. Crec que ja no es fa.
Ja no es fa, eh?
Va ser durant l'època, va estar molt de moda, la Pirena.
Sí, doncs eren les persones que, no?, que condueixen un trineu de gossos. Que jo en coneixia una... I que era d'allà de la meva zona i que, com, clar, com allí neu, doncs n'hi ha més aviat poca, s'entrenava a la sorra, eh? Amb gossos, però s'entrenava a la sorra. Uh-huh. Bé, doncs això, que sapigueu que es diu Musher, la persona especialitzada en la conducció de trineus de gossos, que està catalanitzada des del moment que porta accent, s'escriu amb una I o amb una X. Uh-huh. Altres esports que un pensa quan li venen al cap el tema dels esports d'hivern. El curling, que és un esport que no se'n parla gaire, però que quan arriben els Jocs Olímpics a tothom li entra com un delit per parlar-ne.
Tu saps que Sant Cugat va tenir un equip de curling?
No em sorprèn.
No fa... I crec que encara de tant en tant encara juguen. Sí,
de
sí.
Debò?
Curling Sant Cugat, els podeu trobar a Twitter.
Mira, els cercarem avui.
Sí. Ostres.
Bé, suposo que donem per fet que tots sabem el que és el curling, però potser algun oient despistat no ho sap, que és un esport doncs, que es disputa entre dos equips de quatre jugadors, jo em pensava que n'eren més, es veu que només són quatre, i consisteix a llançar unes pedres que pesen 15 quilos, atenció, proveïdes d'una espècie de nansa que han de lliscar sobre el glaç i han d'aconseguir que entrin a una mena de cercle i al centre del qual hi ha una bitlla. Bé, i llavors es fan com...
les escombres, eh?
Sí, hi ha unes escombres i aleshores han d'anar com fregant el terra de manera compulsiva i per facilitar el lliscament.
Exacte. Van calculant segons si va prou ràpid o no, van fregant més o
menys.
Més
o menys.
Perquè, és com una petanca sí, sobre
gel, no? Sí, una mica... Bueno, sí, perquè s'aproxima el que està més a prop d'aquesta bitlla, sí, ja em sembla, i són en punt. Bé, un altre esport d'aquests... permeteu-me l'expressió, molt nostrat, igual que el curling o el trineu de gossos, és l'acroesquí. Que clar, si dius aquest acrònim, no? Dius acroesquí, dius... Bé, i llavors, en realitat és l'esquí artístic de tota la vida, el que passa que acrobàtic. Però abans se'n deia esquí artístic o ballet, fins i tot. Una modalitat d'esquí que era el ballet. Però la Federació Internacional d'Esquí va decidir canviar pel nom d'acroesquí, és esquí acrobàtic i artístic. Bé, en tot cas, després... seguíem pensant més esports d'hivern, més vocabulari, però vam pensar que enguany no és any d'Olimpíades d'hivern.
No.
Llavors, clar, aquí ens van venir una mica...
Són any d'Olimpíades d'esquiu, no. Que... d'esquiu, no, d'estiu.
D'estiu, també, Veig que és contagiós, això.
És divendres.
Que abans coincidien, abans, antigament, eren les d'hivern i les d'estiu eren el mateix any. Ho van canviar no sé quan, però ho van canviar. Mm. En qualsevol cas, hem mirat que les properes són el 2022 a Pequín. Que dius, Pequín fa una mica com Barcelona, no? Que tenen Jocs Olímpics d'estiu... I Barcelona sembla que també vol tenir d'hivern, no? Doncs Pequín se li ha avançat.
Piquem, no, Piquet, eh? No, avui hem dit avui... abans que intentaríem destrossar una mica menys el català.
No, estem aquí, no estem aconseguint.
No anem gens bé.
Bé.
Piquem que... juga al Barça, oi?
Sí, de tant en tant, quan no juga al tenis. Sí.
Val.
Bé, doncs com vam pensar que el 2022 ja seran les Olimpíades d'hivern a Pequín, doncs llavors ja us portarem un bon vocabulari d'esports d'hivern.
Val, en qualsevol cosa, cas... Deixa'm sí. Algun apunt lingüístic de tant en tant. Pequín no s'escriu amb K, s'escriu amb Q.
Sí.
I com que és una paraula aguda acabada amb una de les 12 terminacions, que les 12 terminacions recordem que són vocal, vocal més S, N, IN, Pequín s'escriu amb accent.
Mm-hmm. Perfecte. Sí.
Bé, doncs seguim nosaltres amb aquesta, dius, búsqueda de temàtica, no? Hem passat pel punt volat, un apunt molt breu d'esports d'hivern, però clar, segueix fent fred, tot sí. I que avui no gaire, no? Una mica, però bé, segueix fent fred i aleshores ens hem d'abrigar.
Uh-huh. I parlem de roba d'abric.
Ah, fantàstic.
Veus que ben lligat?
Sí.
Fantàstic, eh?
No se us acudia res. Jo ho he anat provant, a veure si al final...
Espera't, que encara ens queda programa.
Val.
Les figuretes del pessebre ja les havíem tractat, despertant.
Val.
Mira, una paraula que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, jo soc del centre de Barcelona, del barri antic, del gòtic, de la Ribera, de fet, hi ha el carrer Flassaders allà a prop, és la paraula flassada. La paraula flassada, en principi, és una peça teixida de llana, de cotó, de fibra sintètica, doncs amb lligats i colors diversos que s'utilitza com a brigalla en el llit, no? Llavors, clar, una manta pot ser una flassada, ja que una manta també és una peça que està teixida amb llana o cotó, amb lligats i colors diversos, no? Si mires el diccionari, aquestes són les dues definicions, no? I que també s'utilitza com a abrigall en el llit. O com a també abrigall de viatge o de les avaries. Que, avaries, atenció, escrit amb H-A-V-E.
O sigui, no és que s'ha espatllat res.
No,
avaries. Què és una avaria? No, jo no ho sabia, eh?
Jo tampoc.
Com voleu que ho sàpiga jo?
No, doncs no ho sé, pot ser.
No, és la bruixa avaria. No.
Sí, ja, bona.
És una bèstia de càrrega. Llavors, a vegades les has d'abrigar, pobretes, no? Mm-hmm. Doncs porten una... també una flassada, exacte. Flassaders, doncs l'ofici dels que fan flassades i tal. Però és que molta gent fa servir, jo m'incloc, flassada com a sinònim de llençol. Ja no aquest tan gruixut
sí,
de manta.
Sí, jo també ho feia, i per això vaig posar una mica...
Per això també aquesta paraula et dic que sempre em crida l'atenció, perquè veig que l'ús que se'n fa no s'ajusta ben bé amb la definició que trobes al diccionari, etc.
Jo no l'he fet servir mai, flassada.
Ah, no?
No, vaja. No. Adrador...
Ara ens hem vingut avall, l'Albert
sí,
i jo.
No.
Que l'Albert no ho sembla, però parla bé.
Sí, fantàstic.
Que flassada està bé.
Sí, no, però jo ho feia una mica com a sentit de llençol, també.
Clar. No, mai, I no. Llençols.
I la vànova?
La vànova, sí.
Sí.
No es pronunciava la segona ve baixa.
Ai, que no, vànova.
Vànova.
El cobrellit...
Sí. Exacte.
No, és tot un vocabulari, no?, del parament
però,
de la llar.
Però és molt complicat, perquè dins del meu cap només hi ha els llençols i la funda nòrdica. No em treguis d'aquí, perquè... I la funda de coixí.
Ja, però la funda nòrdica és molt, molt modern.
Ja, perquè clar, jo soc molt modern.
Ah, sí, és veritat, que ets molt jove. Val, continuem, doncs. Doncs mira, aquesta paraula t'agradarà molt. La màrfega.
La màrfega, jo això ho he sentit.
A veure, això sí que ho fa servir. Eh? Perquè, clar, ets jove, però ets de poble.
Hi ha gent
no?
que, ho fa, que li diu el que jo sempre li havia dit a l'aïllan, el que es posa per anar de càmping. El
correcte.
Que... Sí, senyor. Sí, senyor.
Bé, clar, allò podria ser una estora, no?,
també.
Més aviat.
Sí, però... En el món dels escoltes no es fa servir molt la màrfega, allò, per anar...
Sí, jo li deia aïllant.
De càmping i aquestes coses.
Li hem dit sempre així, aïllant, tal qual.
Clar, originàriament era, doncs, això, era un sac amb palla, que a vegades quan algú, doncs, havia de dormir, doncs, si podia estirar. O també... un sac d'espart, perdó, com una tela d'espart per tirar-hi a sobre. Per tant, sí que s'hi pot fer servir això al món escolta, ben dit també, la màrfega. En tot cas, aquest seria més el vocabulari de la llar, del parament del llit. Però ja si sortim a peces d'abric, clar, jo m'he quedat sorprès una mica quan una sèrie de noms que els direm ara, que tots ens sonaran, alguns potser no tant, que alguns, però que potser costa de distingir, és a dir, de filar prim de què és cada cosa. És a dir, si jo dic una gabardina, tothom té al cap que és una gabardina.
Sí, un detectiu.
Sí, un detectiu i que té com un cinturó, no?, una mica.
Sí.
D'acord? Bé, en tot cas...
Colombo.
Per exemple... D'acord? O hi vaig anar a l'Inspector Gadget, però això també. Potser és més antic.
No, jo el veig, jo el mirava molt.
En tot cas, jo el que no sabia és que hi ha un teixit de gabardina.
Com?
És a dir, és un tipus de teixit, també. D'acord? La gabardina és un tipus de teixit. Aleshores, la gabardina és perquè la gabardina no acostuma a ser molt gruixuda, la peça. És relativament fina. En qualsevol cas, aquest teixit d'estam, de cotó, i que va amb un lligament... D'acord? I per tant és lligada la gabardina, no? Però després ja si entrem amb la diferència entre l'anorac, la parca, la trenca, el tabard... Jo aquí una mica reconec que em perdo. Potser visualment sí que quan el meu pare diu agafa el tabard m'imagino una peça d'abric, però clar, ja no sé si és de tres quarts, dos quarts, si és llarga, si és gruixuda... En qualsevol cas, el que ens diu el diccionari és que el tabard, amb de final, és una peça que et va folgada, és a dir, que no t'aniria ajustada.
Jo el tabard l'he sentit com a una peça que portaven els cavallers medievals. Aquesta peça que portaven aquí al pit, que
sí,
baixava...
Sí, que cau tot amb un caient així.
Amb
com...
l'escut d'armes, sí. Aquesta
doncs
peça.
Pot ser, en qualsevol cas, aquí diu que és una peça d'abric i la clau que dona de volta tot això és que és folgada. Després, per exemple, en canvi, jo penso que l'anorac, el que descriu el diccionari, primer, que és de tipus esportiu, d'acord? No entra tant amb el teixit, que acostuma a portar caputxa i que acostuma a ser impermeable, o sigui, no un teixit d'aquests artificial.
També és la característica més important, no? La impermeabilitat d'un anorac, penso, vaja.
I que acostuma a ser esportiu, que és una cosa com de vestir.
Per anar a la muntanya.
Aquí tenim d'acord. Després la parca, que aquí em sobta una mica, diu que en principi era de pell, d'acord? Molt bé, però propi dels esquimals, bé, ara ja, doncs, evidentment, originalment devia venir d'aquí. Que arriba fins a les cuixes i que també generalment proveït d'una caputxa. Jo aquí ja reconec que aquí ja no m'ho acabo de visualitzar tant, perquè de pell, les parques sempre són de pell. Originalment m'imagino que sí, perquè si venien dels esquimals devien matar un animal, no?, i devien fer-se, doncs, una parca. En tot cas, aquí el que insisteix és que arriba fins a les cuixes. Així sí que podríem estar d'acord, no? Les parques serien com un tres quarts, un dos terços, no?, que ens arriba, a diferència potser de l'anorac, que no és, que pot ser fins a la cintura perfectament. Tot i que no ho expliciti, però l'anorac l'important no és la llargada, sinó l'important és que sigui impermeable i en caputxa. I després vindria la trenca, que jo m'imagino, no sé, una trenca com més, també més vintage, no? Una peça, no sé si esteu d'acord amb això, la trenca.
Sí, és similar.
Però està
la
de
part
moda, que... hi ha la gent que se la posa
jo,
també ara,
mira,
no?
La trenca, no sé per què, sempre l'associo a un tipus de botó, que és aquest que va, no?, amb un cordillet, no?, sí, i que... com una peça allargada, com, sí, no ho sé.
Jo crec que, de fet, l'he vist en alguna d'aquestes botigues de roba com ha definit així.
Sí, sí. I la part que potser la tanques més amb cremallera o amb botonets més,
sí,
més
ara,
tradicionals.
Ara mateix.
Per
la part que també és la mort, no?, en castellà.
Com?
També se refereix a la mort com la parca.
Ah, sí? Podria ser. Sí.
Aquí, doncs, no...
No,
això,
en català no ho sé.
Més contacte
amb la mort? Tinc més contacte amb la mort? En principi no, espero que no. No,
no volia dir això. No?
En tot cas, interessant, anorac, acabat amb C, no pas amb K. Mm-hmm. Gabardina, esquí també baixa.
Sí.
Altabart, acabat amb D de Dinamarca. La trenca. I després altres paraules així també similars. La jaqueta i la rebeca, no? Allò, ai, fa fred, posa't una rebequeta, no? Que no sé, per exemple, la fem servir en diminutiu, no? La rebeca és una jaqueta de punt que normalment es diu que no té coll i que es corta pel davant. Bé, de vegades també, no?, la diferència entre jaqueta i rebeca...
Costa,
eh? Tot aquest vocabulari és molt extens. La gent que s'hi dedica, evidentment, sí que el domina, però nosaltres, que som així aficionats...
Sí,
doncs, no.
A vegades la rebequeta es fa servir en genèric, doncs,
sí,
una peça
de brida
que
et poses a sobre per no passar fred quan un dia que pot refrescar.
Exacte,
no?
Sí, senyor.
Què més?
En tot cas, una que tots coneixem, perquè potser tenim una de les cures, és el poncho. Tothom té clar el que és, no? Perquè aquesta ens ve al cap, doncs, que és com una manta rectangular amb un forat al mig per passar el cap, sense mànigues, per tant.
Haurem d'anar a la cançó, crec,
Sí? No ens ha agradat això del poncho, jo
No, m'ha agradat, però és que se'ns acabarà el
temps. Has vist l'hora.
Sí. Vinga, doncs va, posem-la.
No m'esborri el millor hivern ni el fred d'esperar-te d'aquelles nits de dimecres a diumenge quan sorties del teatre. Com ens estimàvem i ens estimem encara d'aquest ofici tan salvatge. Les hores al cotxe, metros que no avancen, arriba al poble i respira. Naixia fort alguna cosa al mig del pit.
Veig que, ara que veig el títol de la cançó, continueu inspirats, no? Perquè coses és aplicable a qualsevol cosa.
Va, no et queixis, que ha quedat un programa molt xulo, eh? Hem tractat una mica de tot i molt ben lligat.
I hem anat, com diu el tòpic, de menys a més.
Exacte, és Cesc Freixas, eh? Aquest artista que sempre tinc al cap com que és emergent i l'home ja deu tenir 40 anys. Però, bé...
Ja té una trajectòria, no?
Exacte, ja està consolidat, no? Però tens a vegades la imatge aquesta. Què més? Amb què acabem? Va.
Doncs mira, el que també ja té una trajectòria bastant consolidada són els certificats de llengua catalana que es fan des de la Direcció General de Política Lingüística.
I utilitat, també.
Utilitat, molta. Recordeu que abans es feien, ja fa temps, un parell de convocatòries l'any, ara se'n fa una només, d'acord? I sobre la convocatòria d'inscripció, i és molt important que estigueu atents al termini, el 27 de gener, la setmana que ve, fins al 12 de febrer. Només et pots apuntar als exàmens durant aquest període del 27 de gener fins al 12 de febrer. Un cop passat aquest termini, no s'hi pot inscriure ningú. Els exàmens seran el juny i el maig, i el de nivell superior, el C2, serà l'abril. El més habitual, el que té més demanda normalment, és el nivell C1, l'antic nivell C, que es farà el 23 de maig, dissabte. Teniu diferents poblacions on el podeu anar a fer. Aquí a Sant Cugat no es pot fer, però les més properes són Sabadell, Terrassa i Barcelona. Podeu anar a aquestes poblacions, fer la inscripció. La inscripció la podeu fer telemàticament, d'acord, per internet, al web de la Generalitat, gencat.cat/llengua, i aquí ja podeu trobar certificats de llengua catalana. Trobareu també models d'examen per poder practicar una micona, i també podeu recordar, doncs, això, no?, Què significa un nivell B1, un nivell B2, un nivell C1, un nivell C2...
Per saber una mica què heu d'aspirar, d'alguna manera, per poder-ho preparar.
Recordeu que bé, és una opció més, perquè és un certificat de llengua catalana, ho podem fer al Servei Local de Català fent un curs i al final aprovant l'examen i amb la feina que es fa durant el curs, doncs hi ha un percentatge de la nota i al juny tens el certificat, o bé et presentes per lliure i no són incompatibles l'una amb l'altra. Tu pots estar fent un curs de català i presentar-te a l'examen final al juny i presentar-te al maig també. Ara, el certificat de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística no se'n sap el resultat fins al setembre.
Això és important perquè és un procediment que tu t'inscrius la setmana vinent,
sí, de febrer,
i fas l'examen a maig-juny, però és que el resultat no és fins al setembre. Clar, ho dic perquè la gent normalment acostuma, per temes laborals, per sol·licitar, doncs, a vegades processos de concursos d'oposicions, i que el títol no el tindria fins al setembre.
Doncs, escolteu, gràcies.
A tu, Albert.
D'aquí dues setmanes ens trobem amb un altre...
Fantàstic programa.
Amb una altra secció encertadíssima i lligada amb tanta...
harmonia.
Tant d'encert, també, com s'ha fet, i amb una... un fil conductor claríssim com a la secció d'avui. Albert, Marc, moltíssimes gràcies, de veritat.
A tu, bon dia.
D'aquí
15 dies, que
bon
vagi bé.
Bon cap de setmana.
Ja seràs a l'estació. Pujo les escales, busco la sortida, compro el diari a la botiga. Llegeixo la paraula, després et localitzo, hissar la vela i navegar. Possiblement haurem d'aprendre tantes coses i tantes d'altres que no ens caldran. Obrir les mans, agafar l'aire, arribar al poble i respirar. Possiblement haurem d'aprendre tantes coses que serà fàcil enfrontar-nos al futur. Obrir les mans, agafar l'aire, hissar la vela i navegar. Obrir les mans, agafar l'aire, arribar al poble i respirar.